A Ràdio Castellà, el debat.
Escolta'm jo.
Molt bon vespre, salutacions des de l'estudi 1 de Ràdio Castellà. Passen 19 minuts de les 8 i com cada dimecres ens agrada repassar en format tertúlia, debat polític i d'actualitat, sobretot de temes de la nostra vila, i avui ho fem en el format més habitual. En aquest cas, però, no és tan habitual perquè tenim una regidora i un regidor de l'Ajuntament. Normalment mirem de que hi hagi doncs algun membre del consistori i fem debat amb ciutadans, però per temes d'agendes i combinacions, doncs avui tenim la Marga Uncins de la CUP. Què tal, Marga?
Hola, bona nit.
O no vens, o vens, no?
O vinc setmana sí, setmana
ja,
també.
Ja deien de fitxar-te de tertuliana, no sé, tu no. Mateixa.
No, gràcies. De moment no.
I estrena en aquest cas la temporada doncs el Matías de la Guàrdia de Ciutadans. Què tal, Matías? Benvingut.
Gràcies, hola, bona nit.
Un home amb una agenda a vegades complicada i sí, per això fem coincidir avui la CUP i Ciutadans, doncs justament perquè volem que totes les veus doncs tinguin presència al debat. I en aquest cas, diguem-ne, de la vessant més ciutadana, a l'Antoni Seguí, tertulià que també sovinteja a la casa. Què tal, Antoni?
Molt bé, bon vespre.
Benvingut, com sempre. Bé, abans d'encetar els temes més del dia a dia i de castellà i d'altres coses que han passat també al país, el Matías és metge i ara mateix ser metge i equival a que no sé quantes vegades t'han fet la pregunta que jo et faré ara, però no sé quina pregunta creus que et faré, Matías.
El coronavirus.
Coronavirus, sí, sí. Avui mateix hem estat un parell de companys de la redacció a l'Infolocal, que és una trobada que es fa de mitjans locals organitzada per la xarxa, i hi havia el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, el Jaume Collboni, i doncs ens ha explicat que, diu, déu-n'hi-do, el tema aquest del coronavirus amb les portes del mobile, algunes grans empreses com la LG de Corea han dit que no volen exposar els seus empleats a riscos de contagi. Bé, estem parlant doncs de gairebé 500 persones que ja han perdut la vida per culpa d'aquest virus. Les xifres oficials, almenys, així ho diuen. Un parell de casos que ja ens agafen aquí a Espanya, Europa. Tot plegat fa que la gent estigui preocupada. Bueno, Matías, m'haig de preocupar. Què passa amb això? Podem estar tranquils?
Bueno, yo
¿Qué pinta això el coronavirus?
Sí, bueno, yo mi opinión, como médico también, yo soy médico de urgencias, uh-huh. A nosotros ya nos avisaron, de hecho hace ya un fin de semana, el pasado fin de semana, de establecer una serie de protocolos ya, ¿no? Ante la expectativa, bueno, lo que pasa en estos casos, ¿no? Que nunca se sabe
bueno, cuál puede ser las farmacias, no las mascaretas, digo,
sí,
¿qué
nunca
está pasando, ¿no?
Se sabe cuál puede ser el alcance. De momento, lo que tenemos ahora es que está bastante controlado, que hay bastantes fallecidos en China. También, claro, no sabemos realmente la información de estos países, ¿no? Que si es tan verídica,
sí,
como...
Es que si et pots fiar de que aquests 500 realment siguin els casos,
sí,
¿no?
Está, bueno, ya se habla por ahí esto de construir un hospital con 500 camas en una semana. Bueno, yo solo digo que, bueno, si llega aquí, la previsión que llegue seguramente serán casos puntuales, si llega. Pero, claro, ahora mismo nosotros estamos en urgencias, que ya tenemos bastante con el virus de la gripe, como para que no se nos sumen más virus o más patología, ¿no? Porque estamos al límite con la infraestructura que tenemos ahora. Y bueno, no obstante, la previsión es eso, que haya algún caso aislado en alguna parte del país y poca cosa más. De momento parece que está controlado, pero claro, no sabemos el alcance todavía real en base a la información que nos está dando también China, ¿no?
Però són casos, diguem-ne, que de tant en tant van apareixent. Aquí a Europa doncs no en descobrim de nous virus d'aquesta mortalitat, però sí que és veritat que hi ha com uns episodis que, no sé, l'altre dia posaven també a la balança, no vull ser demagog, però posaven a la balança les morts per grip, i són milers, sí, cada any, no?
Sí, 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 de hecho la virulencia del coronavirus todavía está por ver. Se está preparando la vacuna. En estos países, claro, la virulencia aumenta también porque las condiciones de vida que tienen, ¿no? De hacinamiento, aquí tenemos cierta más protección en ese sentido, pero es verdad que el virus de la gripe, ha habido años de virus de gripe muy virulento y hay muchos más casos de muerte por gripe a nivel mundial que de momento de coronavirus. Lo que pasa que, bueno, como esto nunca se sabe cómo puede ir, esto... cuando conforme se vayan desarrollando los acontecimientos, pues se irá viendo. ¿Hay que tener precauciones? Sí, sí, porque obviamente es un tema serio, sí, sí.
Uh-huh. Aquí entrem en la faceta aquella de tertuliano que parla de tot, o sigui que teniu el micro obert, sí. Si voleu parlar del punt de vista personal, professional, com a ciutadà mig.
Jo crec que amb aquest tema hem de defugir una mica de l'alarmisme, però hem de posar dos punts sobre l'accent, no? Un seria el fet de que això que dèiem ara, de les dades oficials són unes i les dades reals poden ser moltes més, en quant a afectats o morts, per desgràcia. Això és una, i l'altra és el tema de la globalització, el tema de la globalització que vivim, no? Que avui en dia doncs, es viatja per tot el món, en fi, tot el tema de les línies aèries, tot i que ja en aquests moments doncs, ja hi ha una sèrie de restriccions, però és evident que qualsevol problema d'aquest tipus es pot escampar amb molta més facilitat que fa anys enrere, no? Per tant, alarmisme no, però vull dir, problemàtica segur que hi és, eh?
Uh-huh. Marga?
No, clar, jo és que no sóc metge, per molt que la meitat de la meva família siguin metges. Jo no ho sóc, sí, el meu avi, el meu tiet, el meu germà, el meu cosí, la meva cosina, molta gent.
És veritat,
jo
són no temes que normalment acostumen, són
sí,
oficis que passen
de pares a fills, sí, o d'avis a nets. O, el que sí que jo veig moltes vegades amb preocupació que no ajuda el tema és quan es comencen a difondre notícies falses. Llavors això crea l'estat aquest d'alarmisme, la gent que s'espanta per no res, i a vegades aquest espant fa que fem el contrari del que hauríem de fer. Per tant, una mica des de la meva condició de profana com a metge, sí demanar que la gent no propagui notícies a no ser que les hagi contrastades, perquè això ens pot portar al pànic, o a la por, o al deixar de fer coses.
No sé si recordeu el cas d'aquella, no sé si era una doctora o una infermera que es va emmalaltir d'èbola. No sé si te'n recordes que hi havia, que fa uns pocs anys, i era com, bueno, hi havia com un portaveu oficial que anava donant informacions per si s'escampava l'èbola d'aquella sala, d'aquell hospital. Bueno, són temes doncs, que amb els nous mitjans de comunicació, la rapidesa amb la que s'escampa la informació, doncs, doncs sí que és veritat que pot donar aquesta sensació de molta més, molt més alarmisme, no? com dius tu, Marga, que no fa uns anys, per exemple, coses com allò de les vaques boges, o aquelles, bueno, allò va passar a Anglaterra, bàsicament, i es va escampar per Europa. Bueno, són temes que no acabem de controlar, i justament... i ja comencem a parlar de temes més locals, un tema que no controlem o que estem, diguem-ne, descontrolant nosaltres mateixos és la qüestió de la climatologia. De fet, s'ha sabut ara, doncs, al Glòria, doncs, les despeses, diguem-ne, a nivell nostre, o sigui, ja no estem parlant de pèrdues de vides humanes que, malauradament, també s'han hagut de lamentar a Catalunya, sinó estem parlant, doncs, aquí a Castellà, de 110.000 euros i no va passar res del que podia haver passat, va caure algun arbre, es va fer malbé doncs, més aviat coses d'equipaments que no... Però clar, en el cas del Vallès Occidental, tinc per aquí la dada, 6 milions. O sigui, s'està valorant a tota la comarca els danys del Glòria. De fet, avui també comentàvem en aquesta jornada doncs, que des del territori doncs, tota la informació local doncs, va fer la gent conscient del que estava passant climatològicament, no?
El que passa que jo voldria fer un apunt. Aquests números que estàs dient és d'allò que podem quantificar.
Sí, sí,
el medi ambient té un gran hàndicap, que és que no el podem quantificar. I una cosa és una mica com si no surt als mitjans de comunicació és invisible, doncs en temes econòmics també. Si no es pot quantificar, no existeix la despesa. Hi ha una despesa que va molt més enllà que no es pot quantificar. El medi ambient no pots valorar. Què costa tenir un bosc sa? No pots posar-hi uns diners. Per tant, malmetre aquell bosc no costa res. M'entens? Llavors, aquests diners que s'estan dient és la mesura quantitativa d'unes despeses que han costat, però al darrere hi ha una despesa molt més alta de malmetre tot el medi ambient.
I més, si et poso l'altra dada, perquè teníem la comarca han valorat amb 6,2 milions. Però és que la partida d'urgència, d'emergència que cobreix la Generalitat especial als pressupostos són de 10 milions. O sigui, amb tot el que ha passat fora del Vallès Occidental, perquè doncs, han passat autèntiques barbaritats a l'Ebre, més cap a les comarques de Girona, doncs clar, és que doncs, tenim molt complicat.
Sí, sí. De fet, estem amb un tema, el tema del canvi climàtic és un tema...
Ens hem d'acostumar, que... a més, a conviure amb aquest tipus de...
Sí, sí, però vull dir que és un tema que estem immersos ja en aquest problema i la veritat és que això... o s'hi posa un remei que evidentment no sembla pas que s'hi pugui posar d'una forma immediata i per part dels estaments que ho podrien fer, doncs hi ha moltes reticències, per tant, aquí això és problemàtic, o això anirà a més. O sigui, totes aquestes, aquests desastres naturals, que podem dir-ho així, doncs de grans tempestes o de que la pujada de temperatura, bueno, i el nivell del mar i sí, no sé què, tot això anirà un moment.
Us avançaré un informe que es publicarà, doncs, a Ràdio Castellà Actual aquest divendres, de balanç del clima del 2019. A part de tenir el rècord històric a un juny, 41 graus l'any passat, no us en recordeu de la onada de calor que vam tenir? 41 graus en ple juny. Doncs mig grau més la temperatura de mitjana ha augmentat, o sigui, fet el balanç des que es tenen mesures, doncs està mig grau per sobre de la mitjana, i estem parlant de que no són mesures de 100 anys, sinó que són més aviat de 30 o 40 anys. O sigui,
que, jo espero que tot això faci replantejar la gent que realment mana i que realment té el poder de decisió a les seves mans, que se n'adonin d'una punyetera vegada, perdó per la paraula, que el medi ambient no ha de ser una cosa de propaganda i de màrqueting. Uh-huh. Que en molts municipis, en molts governs municipals, més o menys supramunicipals, el que sigui, sembla que estigui en mans del departament de màrqueting i fem coses que quedin bé de cara a la galeria. I hem de començar a actuar ja, de base. Uh-huh. Perquè és que estem en un moment d'emergència climàtica. Okay. És que és molt greu. Els pitjors incendis que s'havien conegut mai a Austràlia, mm-hmm, la pitjor borrasca de la que tenim notícia aquí a casa nostra, el Delta ha desaparegut. Mm-hmm. Sí, tornarà al seu lloc. Bueno, però de moment
però no són paraules molt gruixudes.
Són paraules molt grosses, llavors, però ningú fa res.
Però fer vol dir prohibir, vol dir coerció cap al ciutadà, cap a les empreses.
No té per què. Sempre doncs, ja ha d'anar lligat de molta educació.
Si no obligues, Marga... Com...
La responsabilitat última no és del ciutadà, és del govern. Uh-huh. I ja està bé de culpabilitzar el ciutadà de tot. Tenim uns nivells de contaminació atmosfèrica brutals i culpen el ciutadà de la petjada ecològica que deixes, que la teva petjada ecològica, perdona, la meva, i les empreses que estan contaminant, és a dir, prou de culpabilitzar el ciutadà. El ciutadà podem fer, però sobretot el que podem fer és viure amb coherència. Això és l'únic que podem fer. Però jo no puc tirar enrere els incendis d'Austràlia, jo no puc tirar enrere l'emergència climàtica. Jo puc viure coherentment amb les meves idees. I això és educació.
Estem mesurant a vegades doncs, el nombre de creuers que atraquen aquí al port de Barcelona.
Fem sí, cada vegada... Guerra de xifres, va, també, uns diuen una cosa, uns altres...
I aleshores, bueno, aquests creuers, vull dir, realment contaminen, home, doncs sí, perquè realment mentre estan allà, per no haver de pagar, segons diuen, doncs, corrent elèctrica, fan servir els seus propis doncs, medis doncs, de propulsió, i aleshores a partir d'aquí doncs tot això és contaminació que contamina segurament molt més que aquesta petita petjada ecològica que dèiem d'individual que feien cada un, no?
Sí, jo crec també sí, que això que del tema de màrqueting que no tocava en Marga, clar, sembla, jo crec que és una cosa progressiva, això del canvi climàtic no és una cosa d'ara, el que passa que és veritat que ara s'ha fet un efecte màrqueting important i que benvingut sigui, no? Perquè ja era necessari perquè no reaccionaven, no? Al problema que tenim del medi ambient. És un fet que tenim que prendre mesures, el que passa que han de prendre mesures pues, des de la responsabilitat, des de la tranquil·litat, i bueno, és una cosa que ha sigut progressiva i les solucions vindran progressives també. S'ha d'aprofitar, no?, aquest efecte màrqueting, no?, que hi ha de prendre mesures, jo crec que tothom, els polítics, els ciutadans també, i a poc anem millorant, perquè és el nostre planeta i no tenim un altre planeta. O sigui, mm-hmm. En el moment és el que tenim.
Sí, sí, sí. I ara jo trec un tema que serà totalment al contrari del que estem parlant, perquè us trec ara el tema de que s'ha justament posat a exposició pública el pla de mobilitat dels Vallesos, i és un pla que implica desdoblar la carretera, un dels punts forts doncs, que batalla Castellà i Sabadell doncs, des de fa anys, perquè tenim un tap a Sabadell ultracontaminant, és a dir, un dels mesuradors de pitjor contaminació de Catalunya és aquell de la cruïlla famosa de la carretera de Prats amb la Gran Via. Allà, si passeu, hi ha com un medidor, doncs és el que esgarrifa aquell medidor.
També està no sé davant si d'una benzinera.
Clar, no sé si és una llegenda negra o... Jo no tinc les dades, però sí que és veritat que se'n parla doncs, que són unes mesures bastant negatives. Doncs estem parlant d'un pla a 6-7 anys per engegar infraestructures noves, com seria aquest desdoblament. El desdoblament sí que és veritat que permetria doncs, el que s'anomena ara BRCAT. No sé si sou coneixedors d'aquestes línies. Són uns autobusos o unes línies d'autobús que tenen un tractament gairebé com de tramvia o de tren, en el sentit que no tenen impediments de trànsit, amb un tipus d'estació i de mobilitat doncs, que fa que el pas sigui com més, molt més estable i més, més ràpid. I doncs, fa tot just uns minuts, cap a les 5-6 de la tarda, Esquerra Republicana aquí a Castellà ha fet una roda de premsa doncs, també una mica per, en aquest cas, aixecar bandera d'alguns temes que ells han introduït o que han parlat, amb, sobretot tant amb el Departament de Territori, que no oblidem, està en mans, haurem dit, de Junts per Catalunya, el conseller doncs, és de Junts per Catalunya, i parlaven, en aquest cas, de l'enllaç de la connexió directa entre la B-124 i la C-58. Clar, això són 400 milions d'euros, tranquil·lament, per no parlar del famós perllongament dels ferrocarrils, que ara doncs, diguem-ne, acaben a Sabadell Nord, al Parc del Nord, al barri de Can Deu, i que en el seu moment es parlava de fins a dues estacions aquí a Castellà, van haver-hi xerrades, van haver-hi, es parlava de titulars, aquí a vegades el periodisme és així, titulars. 2015 el tren a Castellà, va passar el 2015, el 16, el 19, no sabem si serà del segle XXII, no? I, bueno, són aquelles coses. En tot cas, infraestructures, aquest pla, si més no, vol dir que s'està remenant la qüestió. Un no fa un pla, diguem-ne, si no té intenció d'executar-lo, no? Quan es fa un pla és perquè hi ha intenció d'executar-lo.
A no ser que siguis populista.
I jo crec que arriba molt tard, o sigui, això ja porta molts anys, aquest tema de la millora de la comunicació a Castellar. La comunicació és fonamental, s'ha de potenciar, i a més també en tema ambiental, perquè has de potenciar el transport públic, i això millorarà, ja sigui ferrocarril, ja sigui en autobús. Però és un tema que ja porta molts anys, que no arriba, i jo faig una crítica al govern aquí, perquè els governs no es posen d'acord, és un tema que ja estava de molt de temps, i aviam, fa gràcia, no?, que Xina fa un hospital de 500 llits, per poner l'exemple, no?, que parlaven del coronavirus, i ho fan una setmana. I, bueno, no cal anar a Xina, Xina és l'extrem una mica, però tu vas a altres parts i les comunicacions, hi ha una millora, hi ha més, bueno, es fa tot una mica més dinàmic. Aquí tot com que costa molt, s'han de posar d'acord, tal govern, tal, per començar tot, i al final pues, tot se va endarrerint, o sea, i estem en aquesta situació, però ja portem, no sé si 15 anys amb aquest tema.
Segurament, això potser, la falta de sintonia política en tot tant en el territori més local com a nivell de govern d'Espanya i de Catalunya, ha fet que Castellà sigui dels municipis aquest més perjudicats a nivell d'infraestructures. El que passa...
I no només a Castellà, jo a tota Catalunya, vas per tota Catalunya i tenen els seus problemes. I que
costa, hi ha zones molts, de les comarques de Girona que estan molt ben comunicades, no? Segons
unes
diuen,
més que altres, però com que sí, que costa tot molt, no? I, hòstia, per què costa? Si,
tant amb aquest tema aquest tema que parlem ara, com el que hem parlat abans, vull dir, la solució passa per una inversió en infraestructures que millorin el transport públic i els serveis d'aquest tipus, perquè si no, si desdoblem la B-124, però vull dir, resulta doncs, que és perquè hi vagin més cotxes, vull dir, llavors no hem guanyat res aquí. Ha de ser justament perquè doncs, hi puguin passar aquest tipus de transport públic, doncs, segurament més capacitat i d'això, perquè hi hagi doncs, la connexió amb el tren. Clar, jo com a tall d'exemple, i només poso un tema particular, no? Però vull dir, quan vaig estar treballant durant molts anys a Vic, jo si no agafava el cotxe, vull dir, no hi podia arribar a treballar. Per què? Doncs perquè si sortia o havia de sortir aquí a una hora de la nit intempestiva, o si no, vull dir, arribava a les 11 del matí, ja. Vull dir, no té cap sentit, això, vull dir, clar, hem de solucionar aquest tema d'una forma, doncs, amb infraestructures que funcionin servei públic.
I no cal anar tan lluny, el meu fill fa pràctiques a Martorell els dissabtes al matí i no pot agafar l'autobús perquè no existeix autobús que li vagi bé. Per tant, jo m'he de llevar d'hora per acompanyar-ho fins al tren perquè no hi ha autobús a aquella hora del matí. Estic parlant de quarts de set un dissabte o les sis. No? Jo anava per aquí. És a dir, estem farts de veure infraestructures que s'han doblat, s'han triplicat i en poc temps tornen a estar col·lapsades. És a dir, com més amples fem les carreteres, més cotxes hi aniran. Llavors, no es tracta d'anar incentivant el transport privat, sinó de fer una incentivació bona, correcta i adequada al transport públic, sabent, per principis, que és un transport deficitari, però això ja ho saps, és una inversió que ha de fer qualsevol govern, sabent que és deficitari, però hem d'invertir en transport públic, mm-hmm. està claríssim. Pots anar fent mesures de desincentivació del privat, però o poses un transport públic o trobaràs que la gent no pot sortir de casa.
Bueno, és que una cosa no treu l'altra.
No, és que poden...
Són coses indiferents.
Ara, una carretera paral·lel... poden costar 10 milions, Marc, estic mirant les dades que dona Esquerra. Per exemple, aquesta connexió amb la 158 són 10 milions. De fer arribar el tren són 400.
Ja.
Sí, és que, però... clar, l'opció política aquí ha de marcar moltíssim, perquè
clar,
és un mineral.
Però això depèn de si el govern realment es creu que és imprescindible. Hi ha un projecte que està molt bé, i és de... Sí, d'acord, desdoblament de la carretera, però en paral·lel, pel mateix vial per on fas passar la carretera, hi ha un vial paral·lel, no sé, perdoneu-me els tècnics, mm-hmm, perquè mm-hmm, jo no, mm-hmm. no sé la terminologia correcta, pel tren.
Que estigui preparat o...
Que està pel tren. No podem dir, doncs només prioritzem el tren, perquè tenim zones industrials amb camions que no aniran amb tren, evidentment. Per tant, hem de donar sortida al transport privat i hem de donar sortida als camions. Però, paral·lelament... obrim també vials pels trens, perquè és que és bàsic, o sigui, jo vull desincentivar el transport privat, he de començar per incentivar molt el públic, sabent que costarà molt i que, a més, el retorn és a molt, molt, molt llarg termini si és que s'acaba fent, perquè és deficitari, per principis. Però ens ho creiem o no ens ho creiem? Si ens ho creiem, fem-ho. I si no, no em venguis sopars de duro. És que no t'ho creus.
De todas maneras, yo insisto que yo voy hablando con la gente del pueblo. Me hace gracia porque van saliendo estas noticias que se está mirando lo del desdoblamiento. La gente no se lo cree. La gente está
pues
un poco...
Son molts anys, ja,
son muchos años y sí. Dice, es que a mí esto ya me suena. Y de hecho, yo cuando llegué aquí en Castellar hace 14 años, era el momento del cuarto cinturón, que había una maqueta, me acuerdo, en Sabadell, que fui a ver una maqueta, que había estado allí todo diseñado la maqueta. Por eso que la gente ahora no se lo cree. Entonces yo creo que el problema es que realmente los políticos se pongan de acuerdo, que haya consenso y que realmente se tomen medidas en base a las necesidades que tenemos y en base a la sostenibilidad, ¿no? Está claro que tenemos que potenciar el medio de transporte público.
Però sense voler caure en la frivolitat, perquè el que acaba d'explicar la Marga és que no vull imaginar que el meu fill jo l'hagi de portar un dissabte a les 6 del matí a fer les pràctiques. Si ja el porto a bàsquet i és a les 7 i mitja ja em llevo, imagina't, doncs això...
Em torno a posar el llit,
sí,
després.
Sí, no. Doncs sense voler ser frívol, però una de les qualitats també que ha demostrat tenir un poble o una vila com Castellà justament potser és les dificultats en l'accés, doncs ha creat com un ecosistema social, doncs que el transport públic justament doncs a vegades és positiu, però a vegades no, en el sentit de que pot generar unes diferències socials doncs molt grans. Això a vegades molta gent també, home, depèn com, depèn, transport públic a vegades doncs pot fer que ens massifiqui, que es promogui la construcció, que es creïn nous barris, doncs, bueno, i que diguem-ne la qualitat que tenim d'equipaments, etc., doncs pateixi, és a dir, un transport públic doncs a tot i plen arribant aquí a Castellà ens faria com un barri de Sabadell, Marga, també. No sé,
t'he
dit que potser estava frivolitzant. Però...
No, jo no ho crec. No ho crec si les polítiques municipals es tenen ben clares i no es vol treballar en aquest sentit. És a dir, no té per què, al revés.
Y depende cómo se diseñe el plan, si es un transporte accesible, ágil y económico. Yo creo que al final utiliza todo el mundo. O sea, yo también me doy cuenta cuando vas a otras ciudades. En Barcelona hay un transporte público también muy deficitario. Uno cuando se moviliza en metro, en autobús, tienes que hacer muchas conexiones y eso también genera que al final pues mucha gente que pueda permitírselo pues me voy en coche. Sí. Si haces un transporte público que realmente sea efectivo, ¿no? Pero claro, si a lo mejor para ir a Sabadell vamos a tardar 3/4 d'hora, pues entonces la gente acabará cogiendo el coche.
Bueno, clar, és que el que passa també és que tot el que no passi per Barcelona, tot el que et vols moure en transport públic fora de l'àrea metropolitana,
aquest
has de passar per
drama,
Barcelona.
Sí, sí.
El meu fill va a Martorell passant per Barcelona. És que és increïble.
Però és que al final no és un clar, problema de classes.
Castellà, Sabadell,
que...
Sabadell-Barcelona, Barcelona-Martorell.
Perquè diguem-ne, l'eix de la segona corona, en el seu moment, ja de l'època de Franco, jo crec, doncs no vam veure doncs, que aquesta segona corona era un dels motors no d'Espanya, d'Europa, econòmics, i que, per tant, doncs, requeria unes infraestructures que pues, no les hem acabat tenint. I amb crisis pel mig, amb problemes de poca entesa política, doncs ens trobem una realitat doncs, que Castellà doncs, és la població, doncs, el segon municipi de més habitants de tot el Vallès, que no té cobertura ferroviària, només hi ha Ripollet i Castellà. Doncs, bueno, són situacions, carreteres gairebé traçats del segle XX.
Però és que ni ferroviària i un transport públic deficitari. Jo va haver-hi un any que estava treballant en unes escoles a Badia, del Vallès.
L'Espardenya, la Sardana, com
sí,
es deien?
Sí, vaig estar a la Sardana i vaig estar a les Seguidilles.
Ah, les Seguidilles.
Vale? Les Seguidilles i la Sardana. I un dia que no vaig poder anar amb cotxe, sempre que podia intentava anar amb bici, però clar, fer el sifón del Ripoll amb bici, segons quina hora, llavors a vegades anava amb cotxe. Un dia que vaig haver d'anar amb transport públic, vaig trigar 2 hores. Castellà, Badia, transport públic, 2 hores. Clar, llavors la gent em diu, ostres, Marga, tu com ets? I no vas en transport públic? I diu... No puc trigar 2 hores d'anar i 2 hores de tornar.
És una distància potser de 10 o 12 quilòmetres.
Clar, si és que no és res, si la podia fer amb bici, amb res...
És que encara que tinguem una línia d'autobusos, doncs que cada 12 minuts, teòricament, doncs hi ha un autobús, però si la carretera està col·lapsada, l'autobús també està col·lapsat.
I per estalviar, llavors, va de Castellà a Badia, passant per no sé quantes voltes fa...
Sí, fa un itinerari, una visita turística.
És que de debò, gairebé 2 hores.
I mejorar los sistemas tarifarios. Yo me estoy encontrando ahora la gente que esto del ticket ahora, que no se pueda compartir, que a todos les supone un problema. Digo, estamos poniendo más trabas. O sea, en vez de poner más soluciones a los ciudadanos de que puedan utilizar un transporte público de forma más abierta, más pública, que puedas compartir el ticket, lo que sea, estamos poniendo más problemas, ¿no? Es como... No entiendo cómo se toman estas medidas desde la Generalitat, porque eso son responsables de la Generalitat.
Bueno, queden 15 minuts i tenim un parell de temes aquí interessants i volia aprofitar també la Marga, potser no com a CUP, perquè hem publicat avui a l'Actual i hem explicat també a Ràdio Castellà, doncs aquest projecte jo crec un dels més macos que hem vist darrerament, no? Que és aquest, bueno, se li ha dit Museu de Castellà, però és un títol que segurament no fa la cosa, un projecte vinculat al centre d'estudis, vol ser com una mena d'espai multidisciplinar didàctic que impliqui doncs, l'Ajuntament, però també educadors... Bueno, no sé, Marga, t'hem vist a la foto.
Sí, però en aquest cas és veritat, no té res a veure amb la CUP. I vaig anar com a representant de l'Institut Puig de la Creu, perquè la idea era, en l'arxiu, doncs, crear un espai, però es vol que sigui un espai útil, i per tant, perquè sigui un espai útil i que la gent se'l faci seu, el que farem serà convidar a diferents persones de diferents estaments i a diferents entitats de castellà perquè vinguin a dir la seva. I ens vam trobar un parell de dies per intentar dissenyar què podem fer aquí. No? I, bueno, doncs, primer, quins valors hauria de tenir, quines característiques, què creiem que pot ser, no? Perquè tots vam tenir molt clar que ha de ser alguna cosa que no sigui allò, un museu a l'antiga usanza. No, a veure, que sigui dinàmica, que la gent sigui interpel·lada allà, tingui ganes d'anar a fer coses, des de la gent gran fins als nens petits, i que, no? I que sigui, evidentment, sostenible, i que sigui integrador, i va ser molt interessant, perquè clar, és que ens vam reunir gent de totes les escoles, de primària, instituts, gent d'educació no formal en quant a instituts i escoles, i encara fins i tot així vam dir que faltava gent de l'educació més de lleure, de l'escola d'adults... De...
Bueno, amb Toni he tingut vincles amb l'arxiu, no sé com veus aquesta iniciativa.
Sí, no, bueno, jo en l'anterior junta doncs, vaig formar part de la junta, actualment no ho soc, però ho conec ben bé doncs, tot el tema. Això va néixer, si recordem, doncs, del tema de projectes participatius, en què d'alguna manera es va guanyar aquest projecte. Exacte. Dotant aleshores l'arxiu i actualment doncs, el centre d'estudis de Castellà doncs, amb un espai doncs, que pogués ser transformat com un museu. No? El que passa que va néixer, evidentment, només com a... O sigui, el projecte que està dotat doncs, dintre dels projectes participatius només era l'estructura, la infraestructura, o sigui, posar les vitrines, habilitar les sales, adequar-ho, etc, però buit de contingut. A partir d'aquí, la mateixa junta doncs, es va proposar doncs, de buscar-hi solucions de cara al futur doncs, per dotar allò de continguts. No? I aquesta última proposta o acció que s'ha portat a terme jo crec que és important i interessant perquè el que fa justament és que els centres educatius, en major part i altres institucions, doncs, puguin aportar idees i puguin veure les possibles, doncs, no necessitats, sinó les possibles coses que s'hi poden fer de cara doncs, a que els alumnes, de cara doncs, a que el jovent doncs, pugui conèixer realment doncs, això, la història, vull dir, a tot el tema cultural doncs, de castellà, no? Per tant, ho veig molt positiu. Sí,
va ser molt interessant. Mm-hmm. Van ser dues sessions de treball de 3 hores cada una, però que ja han passat les 3 hores.
Sí.
No? Va ser molt interessant.
Podríem dir que té l'assignatura pendent, una de les que tingui pendent castellà, sigui aquesta expressió, a mi no m'agrada, promoció de la vila, no? És a dir, fins i tot de cara als propis vilatans. No, no parlo tant d'algú que vingui de fora i digui vaig a un punt allà a veure què m'expliquen de castellà, que també, que tampoc el tenim. Doncs potser seria donar resposta ben bé a això.
És que era un dels objectius, donar a conèixer castellà a la gent de castellà, als castellarencs i castellarenques i a la gent de fora. Però no només a dintre el museu, també pot ser fora, itineraris, com hi ha l'itinerari Arús, o hi ha el de... Val? Doncs fer un itinerari geobotànic, és que tenim un entorn riquíssim a nivell de geobotànica, no? Que castellà, doncs... És a dir, a dintre, fora, ben interactiu... dotar d'un contingut que va ser com molt interessant participar-hi.
No sé si coneixes el projecte, Matías.
No coneixia, bueno, vaig veure el diari. Jo crec que hem d'adaptar-nos també als nous temps, perquè això dels museus, a mi de petit m'agradava molt, ara de museu, potser que anava més que ara, als museus. I sembla com una cosa del passat, no? Sí, anem a veure, no?, la meva vila i tal. Jo crec que s'ha de potenciar, el que passa que, bueno, hem de fer d'una manera que sigui atractiva, més moderna, i, bueno, i ara tenim molts recursos tecnològics per fer-lo una mica més interactiu, no? I és una bona...
També ho lligàvem amb el... Com es diu això? Aquell el mirador. Ja se m'ha anat alçant al cel. Això de la impressió 3D.
Sí, el LAB,
castellà. Exacte, també hi havia gent del castellà. Sí,
com està bé per fer sinergies, perquè són projectes que comencen doncs, tenint el motoret aquí al poble, però s'han d'anar ajuntar perquè si no tampoc hi ha prou mercat, com un castellà LAB ara mateix doncs, està infrautilitzat. Es tracta de que es vagi creant com, diguem-ne, clients amb pròpies, bueno, no sé, economia circular, no? Que això està de moda ara.
El que de fet és el centre d'estudis, la idea va néixer sempre no com el fet de que allà poguessin tenir un museu doncs amb peces, jo que sé, de la història doncs allà exposades, sinó que fos allò didàctic i a més que es pogués anar renovant i que fos segurament la mateixa gent usuària la que pogués anar transformant una mica doncs, el tema. No? Vull dir, aquesta és la idea que es va veure doncs, d'entrada dintre del centre d'estudis.
Doncs realment veiem amb curiositat cap a on pot anar aquest projecte que espero que ens doni alegries, entenc que ho farà. Obrirem ja la part final del debat, la plana política. S'estrenava Matías de la Guàrdia, representant de Ciutadans. Ciutadans ha estat a l'Ajuntament en aquest mandat o l'any passat a les eleccions del maig del 2019, semblava que cavall guanyador, no? Matías, Ciutadans, amb uns resultats electorals entrant aquí a castellà, tot arreu molt bé, però després ha hagut una clatellada a nivell espanyol que ha situat el partit doncs, pràcticament doncs, en una situació límit amb el seu líder Albert Rivera marxant de la política i ara esteu en un procés com de reconstrucció. Però és curiós, no? O sigui, tenint més representants polítics que mai, si més no, a nivell de Catalunya, a Espanya ara ja no tant, perquè després dels últims resultats, per això esteu com esteu, diguem-ne, renovant una mica la situació del partit, doncs no sé, tu ets regidor, entenc que tens una visió molt més lliure, pots parlar tranquil·lament. Com ho veus? Penses que s'ha de desinflamar, que el pes que tenia Ciutadans a Catalunya doncs això doncs era una miqueta doncs, un miratge, doncs, que al final doncs, no era tant?
Quines
arrimades li dones suport tu? Per exemple, va, comencem.
Ah, per això. Sí, a mi m'agrada.
Creus que és la persona... Arrimades...
Bueno, jo crec que cada situació té el seu... Per exemple, perquè el tema de les municipals, no? El tema de Ciutadans, hem entrat en molts municipis. És veritat que encara no estem governant, sobretot a Catalunya, però a la resta d'Espanya sí que hi ha pactes de govern en molts municipis. I això sembla que va una mica diferent, el que és la política nacional, de lo que és l'autonòmica, de lo que és a nivell municipal. El tema és que això també, tots els partits, i no només partits, jo crec, associacions... grups de qualsevol tipus, no? fan variacions i l'important és que valors tens l'ideari, no? El teu ideari de base, no? Ara després s'ha pues, de dissenyar, quan les coses no van bé s'han pues, de valorar que s'ha fallat i veure si s'han de canviar una mica les dinàmiques pues, de comunicació, de, bueno, de una mica de tot. Ara el partit està una mica dissenyant una mica les ponències d'estratègia, de los estatutos i bueno, en principi clar, això es veurà amb el temps com va. No? Nosaltres confiem en que tenim un ideari molt fort, molt potent, que és la Unió, que és el que nosaltres tenim polítiques que podem aplicar a tot arreu, o sea, no són polítiques exclusives, i confiem en això de les diferents formes que puguen ser. Si s'ha de pactar amb uns, amb un altre, això pues anirà canviant, perquè hem de viure el present, i el present pues, canvia, el present és adaptar als canvis que tenim, no?
Mm-hmm. No sé, des de fora, Toni, sí. L'evolució de Ciutadans...
Des de fora, perquè no formo part doncs, de cap organització política. Sí que és veritat que doncs, això que dius, no? Que els partits doncs, tots tenen els seus alts i baixos, el que passa és que hi vises de fora i en tots les simpaties, no dic pas que no, amb el sentit de dir, home, una davallada tan important com la que hi ha hagut a nivell estatal realment ha de fer replantejar una mica doncs, tota la... Tot el futur, vull dir, potser una mica els fonaments, no? Jo, diguem-ne, crec que realment aquí, doncs, evidentment, teniu molta feina a fer, vull dir, des d'aquest punt de vista, en el sentit de replantejar una mica, doncs, tota, potser segurament, les sinergies i les coses que, doncs, del futur, perquè, vull dir, la davallada ha sigut important. És veritat això que deies, que aquí a Catalunya doncs, tenen una representació doncs, prou bona, però esclar, estem parlant d'una de les eleccions doncs, que hi van haver i que presumiblement ara ja no seria el mateix resultat. No? Però bueno, ho dic simplement a nivell particular i des de fora de la política. No? Uh-huh.
Marga, si vols opinar...
A veure, no sé, què vols que digui al respecte. Que jo crec que els resultats que van treure a Catalunya fa uns anys van ser absolutament... fora de la realitat, en el sentit que era un vot de càstig important cap a altres partits, és a dir, que el vot de Ciutadans de fa uns anys es va nodrir molt del vot del PP, moltíssima gent del PP va tirar cap a Ciutadans, vale? Llavors crec que estava descompensat, igual que és la mateixa reflexió que fa molta gent quan la CUP, fa molta gent de fa anys quan la CUP vam treure 10, no? Que deien que també una mica de càstig cap a Esquerra i tal, no? I jo crec que si ara ni tornés a veure unes, potser posaria les coses al seu lloc, d'acord? Mm. Llavors, clar, és que això, o sigui, si en el moment que hi ha unes eleccions hi ha un vot de càstig cap a una banda o cap a l'altra, llavors surten uns resultats que no són, i jo crec que la representació de Ciutadans al Parlament avui en dia no és representativa de la realitat de Ciutadans aquí, i crec que la de la CUP amb 4 tampoc, però clar, jo no ho dic des de fora, sinó que ho dic des de dins i de manera ben subjectiva, no? Però és cert, perquè si no jo no... Sóc una persona que dic les coses tal qual. Mm-hmm. De fet, tinc aquesta fama i a vegades m'he guanyat enemics per això, perquè jo dic les coses tal qual, i realment ho penso així.
I tens opinió d'una miqueta com ha arrencat ara ja el mandat a Espanya, del paper que està fent la CUP? L'hem vist donant suport doncs, col·lectivament doncs, amb BNG, Junts per Catalunya i Esquerra, i a la vegada se us ha vist aquí a Catalunya molt crítics amb Esquerra. En canvi, a Madrid doncs, esteu una miqueta... Doncs,
Però és que jo crec que els objectius són diferents. Igual que a nivell municipal, és a dir, no són els mateixos objectius els que persegueixes al Parlament en català, castellà, ai, espanyol, europeu o els municipis. És a dir, depèn del que tu vols. I no és tant un fet de dir, és que, esclar, si jo ara dic això, estaré a favor d'Esquerra. No, és jo que crec això, doncs jo defenso això. Ah, però llavors diràs el mateix que Esquerra. Ja, però és que jo crec en això. Ah, però llavors estaràs dient que sí. És que a mi és igual. Ah, però llavors estàs al costat de Junts. No, jo defenso això. Però és que Junts també, doncs benvingut, som més, no sé, no? És una mica aquest sentit, i clar, si els objectius al Parlament de Catalunya són uns i a l'estat espanyol són uns altres, doncs nosaltres ens basem en aquests objectius nostres, independentment de qui s'hi sumi o no. Nosaltres no deixarem de fer una cosa perquè s'hi sumi o no s'hi sumi Esquerra o Junts o qui sigui, o Podem.
Bueno, i ara tindrem un altre partit que segurament entrarà al Parlament, no? I tenint el partit de Vox, i que començarà també... clar, ese és el problema, no? Que quan la gent està una mica cabrellada en la situació, volem canvis, i de vegades hem de... Per això confiem nosaltres. Confiem que des de la centre, des de la moderació, des de la Unió... al final es farà tot, tindrà la seva majoria. Si no majoria, pues, tindrà la força que necessita, com està en Europa i en molts parts del món. El que passa que, com tot, pues, va anar oscil·lant, s'ha posat cadascú al seu lloc, però, clar, els populismes i els radicalismes, jo crec que al final pues, seran, bueno, tindran su quota, su alíquota, no? Su part representativa, però nosaltres confiem en que la moderació al final pues, tindrà un bon resultat.
Uh-huh. Bueno, no sé si moderació, però vosaltres ara sou el partit amb més diputats a Catalunya, o sigui, veurem què passa. Estem arribant a les 9 de la nit, ha sigut molt interessant avui, hem tocat moltíssims temes, jo crec que ha sigut fins i tot des de la part fins i tot mèdica, mediambiental, infraestructures, política. Hem parlat d'un partit com Ciutadans, que doncs, fins ara no havia tingut un representant, diguem, sí que hi havia hagut tertulians de Ciutadans, però diguem-ne, com és la primera vegada que contem amb un regidor. Reitero les gràcies als tres, també a la nostra audiència. Molt bona nit.
Bona nit. Gràcies.